Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 i que aquesta temporada continuem fent des de VilaWeb, www.linternauta.cat, amb la Universitat Oberta de Catalunya i també, i això és una novetat que va creixent setmana a setmana des d'un grapat de ràdios locals. Ara mateix ja emeten l'Internauta i saludem, per tant, els seus oients, Ràdio Caldes, Ràdio Silenci de la Garriga, Vilassar Ràdio, Ràdio Arenys de Mar, Alcover Ràdio, Punt 6 de Reus, Ràdio Túria de l'Aliana, que em fa molta gràcia perquè s'ha escoltat el meu poble, aquestes coses sempre tenen el seu interès. Cap de Pere Ràdio a Mallorca, Sants 3 Ràdio a Barcelona. La setmana passada ja vos vam explicar que n'hi havia una explosió en marxa, que era l'entrada d'Amazon a l'estat espanyol i, per tant, ja vam dir-vos que procuraríem parlar d'això, del significat que això tenia, de l'impacte que això tenia. Se n'ha parlat molt a la premsa, a VilaWeb mateix n'hem parlat molt estos dies, però volíem que aquesta tertúlia de tecnologia, del que fa la gent amb la tecnologia, tinguera també que veure amb el que pot significar, ningú sap què acabarà passant, però vaja, amb el que pot significar l'entrada d'Amazon. I per això, a part, com sempre, del Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres i del Martí Crespo. Com estàs, Martí?
Hola, molt bé.
Ja t'has comprat alguna cosa?
Encara no. M'hi resisteixo.
Resisteix. A banda del Martí Crespo i el Jordi Carreño, on cada setmana avui tenim dos convidats. Un és un vell conegut, l'Enric Faura. Com estàs, Enric?
Hola. Molt bé.
L'Enric és el director de la plataforma de llibre digital edi.cat. Em sembla que ja hem parlat alguna vegada a l'Internauta de vosaltres i em sembla que vas vindre tu, si no recordo malament, que és una plataforma que agrupa diverses editorials. Ara ja no sou les tres originals, en sou un grapat
més,
no? Ara
som més una vintena d'editorials. Va néixer la primavera del 2008 i això ha anat evolucionant fins a 22 o 23 editorials.
Molt bé. I també tenim Pep Torn, que és el director de l'àrea de biblioteca i recursos documentals de la UOC. Què tal, Pep?
Com estàs? Molt bé, gràcies per convidar-nos.
Només faltaria, així estem per xerrar. Amb tots ells farem l'Internauta d'esta setmana parlant, per tant, d'Amazon.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com cada setmana, només començar el programa, el Martí Crespo ens situarà de què estem parlant. Ara m'he fet un embarbussament jo solet, però ja s'ha entès. L'informe de Martí Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, doncs com comentaves tu, Vicent, doncs fa una setmana, o menys d'una setmana, doncs que es va confirmar la notícia que 17 anys després d'haver-se activat a la xarxa, la ja convertida doncs, en la plataforma de comerç electrònic més potent de la xarxa, que és la ciberllibreria, que en dèiem al principi, però que ara ja és una botiga de productes totalment diversos, Amazon doncs, va obrir dimecres passat la filial ibèrica, doncs, que se suma doncs, a la d'Alemanya, l'Àustria, el Canadà, França, Gran Bretanya, Itàlia, el Japó i la Xina. Amazon, doncs, com deia, és una mica actualment el portal de referència doncs, de venda en línia més important i divers, amb un catàleg doncs, de milions de llibres impresos i electrònics, a més de desenes de productes, doncs, des de compactes, DVD, jocs, aparells d'electrònica, de consum...
Vaig quedar blanc i venien hasta matalassos.
Roba, alimentació i mobiliari.
I rentadores.
Aquí, tot i cap.
El matalàs em va impressionar.
Per això s'han fet una filial aquí a Espanya.
Exactament, a veure, per les becaines, no? De moment, Amazon.es, la filial ibèrica, doncs, ha aterrat a casa nostra principalment en productes físics, és a dir, no digitals, formada doncs, també per un parell de milions de llibres, 50.000 dels quals en català, 130.000 DVDs de cinema, sèries televisives, uns quants milers de compactes i productes, alguns productes d'electrònica de consum. De productes digitals, com el llibre electrònic, doncs ja ens explicaran doncs, més o menys els nostres convidats d'avui doncs, quan arribaran, però de moment no se'n distribueixen. L'activació d'Amazon.es doncs, obre potser tantes expectatives, també ho comentaran, com també incògnites, doncs, en el sector, per exemple, del llibre, i també doncs, una mica doncs, la distribució. Com afectarà les llibreries convencionals? Si hi haurà mercat doncs, per plataformes de llibre digital doncs, potser més modestes? Si Amazon doncs, impulsarà el negoci del llibre electrònic definitivament a casa nostra? Si facilitarà, per exemple, l'autoedició de llibres? Amazon doncs, té un segment d'autoedició bastant interessant.
L'autoedició és allò que tu puges l'arxiu i t'envien a casa el llibre.
El llibre imprès. O bé, o definitivament, doncs, si farà créixer, per exemple, doncs, el nombre de lectors en català. Són tota una sèrie de preguntes i moltes més, suposo, doncs, que a veure si les intentem resoldre o com a mínim afrontar en el programa d'avui.
Val a dir que els oients del Nord ja fa anys que tenen Amazon FR, per tant,
exactament,
ja tenen una tradició en això, i que en aquests moments em sembla que els andorrans són els únics que encara no tenen Amazon, perquè em sembla que no cau dins de la filial ibèrica Andorra,
no.
Creu que cau a l'altra banda. Enric, vosaltres com ho heu vist això? Perquè vosaltres sou la plataforma pionera de fer el llibre electrònic, els primers
com...
que vau començar, sí, i ara vos cau el monstre damunt.
El monstre d'Amazon es cau al damunt. A veure, nosaltres ho hem vist amb una ambivalència de sentits. Per una banda, amb ganes. El sector del llibre digital a Catalunya, a Espanya i a l'Europa continental no ha arrencat. El mercat, el que és el mercat, no tant el consum ni els usuaris, però el mercat no ha arrencat. Les causes, les podem analitzar, són moltes i diverses, però fins a dia d'avui no hi ha hagut un agent amb prou força per dinamitzar aquest mercat. Amazon ha demostrat que el mercat anglosaxó això ho ha aconseguit. Per tant, l'arribada d'Amazon a Espanya, a Catalunya, pot ser la clau de volta per començar a moure aquest mercat. Des d'aquest punt de vista ho veiem com una cosa positiva.
Com la locomotora que tira
del tren.
Val.
Per contra, què passa? Amazon, com algun de les altres grans referències digitals i de la xarxa, no ens enganyem, té una vocació de monopoli o d'oligopoli. Per tant, són empreses molt agressives, són empreses que estan per esborrar i per escombrar tota mena de competència, i són empreses que, des d'un punt de vista comercial, no tenen masses contemplacions. No? A partir d'aquí, hi ha moltes matitzacions de fets que les podem anar fent. No? Amazon té una vocació generalista i per quotes petites com el llibre digital en català, que és el perfil d'edi.cat, pot quedar un espai de nitxo. No? Per les vocacions de llibre digital general és molt complicat competir amb aquests gegants. La capacitat tecnològica de màrqueting i financera d'Amazon no la té ni Telefònica.
Per exemple, coses que s'han explicat estos dies i que no sé si són veritat, però diuen, per exemple, Amazon ha obert en un nivell bastant important de llibres de catàleg, no? Però no ha pactat amb totes les editores.
Maticem-ho. Si vols, tu matitxo, perquè nosaltres hi hem participat.
Nosaltres hem negociat amb Amazon.
Nosaltres hem negociat amb Amazon, nosaltres som una distribuïdora que tenim...
Primer fem la foto.
Exactament.
El senyor Amazon què és?
El senyor Amazon què és?
Perquè, clar, t'imagines el senyor Amazon una cosa de 4 metres d'alt.
Efectivament, el senyor Amazon és... El senyor Amazon és París.
París.
S'està portant des de la delegació a París.
Veus?
París. Llavors hi ha un subdirector per Europa, i dins d'aquest subdirector per Europa fa pocs mesos van nomenar un director comercial per Espanya, senyor Jorge Gago. És el director comercial de llibre per Espanya, llibre físic, llibre en paper analògic. Després hi ha un altre representant que és Antonio De Marco pel llibre digital. I el producte Kindle té un altre representant.
Kindle és la tableta,
el dispositiu de lectura. Aquests són el senyor Amazon amb els que parlem els mortals normals. Després hi ha altres senyors Amazon que estan
més
amunt.
Total, que tu t'agarres la maleta i te'n vas a París.
No, venen a veure.
Ah, mira.
S'han vingut a veure. S'han vingut a veure aquí a Barcelona, i el subdirector general per a Europa i el senyor Gau van estar uns quants dies passejant per Barcelona a la primavera, o sigui, abans de l'estiu, anant seguint a les editorials i als distribuïdors. Ells venien inicialment pel llibre en paper. Llibre en paper, no? Bueno, van fer un plantejament de distribució que tenia dos aspectes: el marge comercial i les condicions comercials, que són les normals, això més o menys s'ha anat evolucionant fins a acostar-se a unes condicions, i un contracte marc o contracte general, que és una traducció literal del model americà, que això gairebé un contracte d'adhesió, això és el que hi ha, o és assignar-ho. Bueno, un cop llegit allò, per cada editorial, per cada distribuïdor i pel sector en general, hi han clàusules clarament desproporcionades, per no dir abusives.
Tipus?
Tipus, doncs, que ens sometem al fur del Gran Ducat de Luxemburg.
Com
és això?
En un cas, un conflicte judicial, ens sometem les parts al fur
els tribunals
del Gran Ducat de Luxemburg. Eh? Tipus que...
Què li passar als tribunals de Luxemburg?
Bueno, Amazon Europa està... Amazon Europa, clar, és que això no en podem anar parlant. Amazon Europa està domiciliada fiscalment a Luxemburg. Mm. I Luxemburg què és? Un semiparadís fiscal. Un semi.
Bé.
Un semi. No dic un paradís fiscal, però és un lloc on...
Diguem que facilita les coses a qui vol que li les faciliti.
Efectivament, no? Però Amazon està domiciliada allà fiscalment, no? I, per exemple, jurídicament ens hem de sotmetre allà. Clàusules tan pintoresques com que en el cas que hi hagi un conflicte jurídic i acabi guanyant l'altra part, si Amazon no autoritza, no es pot fer efectiva aquella sentència.
Per tant, igual que vagis a juí.
Exactament, aquestes clàusules són clàusules...
Està bé, a ell se m'ha agradat, l'aplicaré jo a partir d'ara.
Efectivament, són clàusules... Com clàusules conforme que en cas d'això, en cas d'un conflicte jurídic, el venedor, que seria l'editor, el distribuïdor, ha de pagar l'advocat d'Amazon que escolliran ells.
Mare meva.
I a partir d'aquí d'altres clàusules.
Escolta,
no?
I heu firmat?
No, he firmat. Fins on jo sé...
Tot el país es queda més tranquil.
No, però acabarem firmant, eh? Haurem d'acabar signant. Llavors, què ha fet Amazon? Amazon s'ha trobat, i ara no tan paredicat, que és molt petitet, i alguna editorial catalana, que amb això és molt petitet, les tres grans espanyoles no han signat. Planeta, Random House, Santillana, no han signat a dia d'avui.
Uh-huh.
Tothom està parlant amb tothom, no? Què ha jugat Amazon? Amazon ha jugat allò que sap fer bé, que és traslladar la pressió. Sense dir res a ningú, el dia 15 inaugura. Com ha inaugurat? Analitzem-ho bé. Amazon ha inaugurat, si us hi fixeu i passeu més enllà de la primera pantalla de la recerca per editorial, per autor, per llibre, amb llibres no disponibles. El 80% del llibre que Amazon anuncia, aquests 600.000 llibres, aquests 50.000 o 80.000 en català, no estan disponibles, pròxima disponibilitat. I estem jugant aquesta partida de pòquer, no? Aquesta partida de pòquer on Amazon comença a vendre sense tenir producte, alguna part del producte el treu d'algun subdistribuïdor petit i així.
A mi m'han explicat, jo no sé si és veritat això, però que van a les llibreries i compren el llibre.
Sí, senyor, a mi m'ho han explicat també.
És a dir, jo demano un llibre del Jaume Cabré,
que no
el tenen, i envien un senyor a una llibreria, compra el llibre,
i el revén,
l'envia, però perdent ells diners, clar.
Perdent el marge i perdent diners. I això no fa res més que alguna cosa que he fet altres vegades, que ha sigut vendre pèrdues. Uh-huh. Aquí estem parlant sempre de llibre en paper, eh?
Sí.
Hi ha una cosa que es diu la llei del llibre i que determina el preu fix que no...
Que és una gran diferència per a Amazon entre l'estat espanyol i la resta.
Sí.
Europa... Perquè a la resta ells el que fan és una política molt agressiva de baixar el preu del llibre, però així no poden.
Aquí hi ha algun altre país d'Europa,
a França, no? També
a França, exactament, on hi ha preu fix, ells no poden aplicar això. No poden aplicar-ho directament. Tenen algunes triquiñuelas col·laterals, que ja n'han mostrat alguna, però no poden fer. Llavors, una de les grans potes del model de negoci d'Amazon, que és una política de preus molt agressiva en el sector del llibre, a dia d'avui no ho estan podent dur a terme. Tenen l'altre, que és el servei. No? El servei mostren o proposen unes condicions de lliurament ràpides, relativament econòmiques, relativament, no?, que ho hauran de demostrar, perquè tots els altres operadors de llibres a Espanya sempre s'han acabat encallant amb la logística. Mm. Sempre s'han acabat encallant des de la Casa del Llibre, el Corte Inglés, l'FNAC i altres, on no ha fallat, on no ha acabat d'anar bé, sempre ha estat amb la logística, no? Per tant, Amazon, amb llibre analògic en paper, té una oferta enorme.
Ostres, llibre analògic, ara m'has deixat blanc.
És que ho hem de dir així,
llibre
no?
Llibre analògic.
Sí, analògic, i afegeixo en paper, perquè hi ha gent que dirà analògic, què vol dir? Bueno, llibre en paper.
Llibre analògic en ve a què fa.
Està bé, fem la broma, però és que
m'agrada.
No? Estan pendents d'aquestes negociacions. El sector haurà d'acabar entrant-hi, o sigui, està condemnat, entendre's, no? Pas que Amazon també ha de veure que hi ha algun determinades clàusules que potser a Estats Units o la cultura anglosaxona, i sobretot el dret anglosaxó, poden encaixar, però el dret continental grinyolen.
A mi, per descriure, Pep, la imatge d'Amazon, n'hi ha una foto que m'agrada explicar, que és, són els avions, no? Mm-hmm. És a dir, ara no recordo exactament, crec que són dos avions cada nit entre Estats Units i Europa i un avió entre Estats Units i Àsia. És a dir, cada nit Amazon mou tres jumbos carregats de llibres pel planeta, no? O no sé si cada nit o cada matí sí, o sí, cada sí. quan toque, no? Però cada dia... Amazon,
o l'equivalent.
Són avions físics, o sigui, són avions d'Amazon, que els són d'ells, estan comprats, posen la benzina, i clar, així venim d'un món en el qual anem, la paqueteria va amb un, diguem, amb un xicot d'una cosa d'aquelles, una vespa que va repartint-ho, contra els tres jumbos, no? Sí. Realment és tan gran la diferència entre Amazon i la resta?
Entre la resta de?
De tot, de distribuïdors de llibres. És a dir, sí. Amazon és, juga una altra lliga per comparació amb la resta? Bueno, nosaltres... O quina és la importància d'Amazon en ara mateix?
Jo, per l'experiència que nosaltres tenim, la importància d'Amazon en l'entorn universitari o de biblioteques, inclús les públiques, que és un àmbit que jo no conec gaire, no té una importància extraordinària ara mateix, no? Nosaltres hem treballat sempre amb distribuïdors, les biblioteques de qualsevol universitat han treballat sempre amb distribuïdors. En principi, Amazon va començar a ser un recurs en el seu moment, almenys per la nostra experiència, va ser un recurs per anar a buscar aquells llibres que amb dificultat el proveïdor et podia trobar. Com que, a més, nosaltres, com a biblioteca universitària, treballem molt amb material anglosaxó, no? Abans dèiem el mercat anglosaxó, no? Ells han triomfat molt, doncs sí que és un bon lloc on anar a buscar aquesta bibliografia que no és fàcil trobar a través dels proveïdors. Ara mateix, Amazon, també perquè em sembla que no ho fa tampoc així als Estats Units, no és de moment el gran distribuïdor de les universitats, que no vol dir que no sigui un molt gran distribuïdor de les universitats, però no és aquest monopoli del que parlava l'Enric, ara mateix a les universitats, almenys fins allà on jo conec, no es dona. No? I en el nostre cas, l'experiència que tenim és aquesta, és a dir, quan un llibre no... Perquè, clar, nosaltres comprem molt volum de llibres, no? Tenim uns acords que ens semblen... raonables amb els distribuïdors, que són, no? Entenem que són de guanyar-hi tots dos. Amazon de moment no ha desembarcat, el dia que desembarqui segurament posarà unes clàusules similars, la resta de proveïdors començarà a tenir problemes, és a dir, no conec ara mateix, no? Per exemple, Dia de Santos, amb qui nosaltres havíem treballat molt, no sé exactament com viuen ells el desembarcament d'Amazon a Espanya, no? Però segur que amb preocupació també, segur.
En l'àmbit universitari, perdona, n'hi ha una cosa que suposa que deu ser molt interessant, que el Martí l'ha insinuat abans, que és aquesta subpart d'Amazon, que és una empresa afiliada a Amazon, que t'imprimis llibres sota demanda. Sí. Això sí que deu ser un fenomen que, particularment en el món universitari, deu ser molt important, no?
Tampoc, és a dir, ara mateix aquí no ho és, no? Com a model sí
però,
que moltes
exemple,
vegades...
Però, per exemple, l'estranger sí que ho és bastant. És a dir, aquella típica tirada d'una tesi doctoral de no sé què, que no pots fer 4.000 exemplars perquè no es vendran...
Sí, clar, d'entrada la majoria d'universitats en què treballen són amb llibres d'editorials, no? No, el cas de la UOC, per exemple, és una mica particular perquè nosaltres tenim un sistema de producció...
Tenim
una editorial i després tenim una no sé si és exactament així, no? Però una mena de decisió de l'editorial que és el que se l'encarrega de fer els materials propis de cadascuna de les assignatures. La majoria d'universitats... Això sí que tinc una certa experiència, perquè abans havia estat a altres universitats, el que sí que treballen és amb la bibliografia, és a dir, si tu fas el Tipler, no?, per estudiar les carreres tècniques, el recordo, hauria de recordar-ho si és el de física o el de química, no?, però no el crea la universitat, no? Els que crea la universitat específicament per assignatures i l'editorial el fa, sempre històricament han tingut problemes de, perquè clar, problemes de que sigui econòmicament rendible, no? S'ha parlat molt de diferents opcions que segurament l'Eric també coneixerà, no? per poder editar aquests llibres que gairebé hi ha sota demanda, no? S'ha parlat de la famosa Expresso Book Machine, que no sé si l'Enric segurament la coneix, no? Que pràcticament és una mena de fotocopiadora.
És com una espècie de fotocopiadora, però que te trau un llibre en llom i tot, enganxat.
Jo, per exemple, sóc un fan d'aquesta màquina sense haver-la utilitzat.
Jo no l'he vista mai, però els vídeos són molt bonics.
Sí, i la idea mateixa, no? La idea mateixa de que tu et matricules a tres assignatures, el format el pots tenir en digital, i segurament amb això sí que les editorials catalanes o no hi tenen molt a dir, no? Les universitàries especialment, no? Jo sóc molt partidari, és a dir, no es matricula un estudiant de les tres mateixes assignatures, no? Llavors seria ideal poder dir jo com d'aquestes tres em creo amb l'Expresso Book Machine el meu contingut específic per això, no? De totes maneres, nosaltres continuem treballant de moment amb un sistema que és bastant poc actualitzat, que és el d'enviar físicament el material imprès a casa, tot i que comencem a donar l'opció de que l'estudiant, si no el vol imprès, perquè ja el té online, és una cosa no descarta l'altra,
sí,
doncs,
sí, sí.
Llavors se'l descarrega i prou, no? I té una reducció en la matrícula.
Mm-hmm. Per tant, tu estàs molt tranquil amb això d'Amazon. No t'ha alterat cap neurona.
Amb el llibre en paper fa temps que totes les universitats i les biblioteques entenc públiques estem tranquils. La intranquil·litat, sobretot, ens la genera la intranquil·litat, no? Aquesta, l'altre dia el Lluís Anglada parlava d'un altre àmbit, no? Del canvi de paradigma, que és una cosa que es fa servir molt sovint, no? Inclús hi ha bromes al respecte, no? No sé si crearà un canvi de paradigma a l'entorn de llibres electrònics. Això sí que ens genera més que una intranquil·litat, no? Una atenció, una atenció, a veure què és el que succeirà, no? I de fet hi ha hagut iniciatives molt interessants, però de moment són això, proves pilot, iniciatives incipients que al final no acaben amb acords, no? Com una que em sembla que vosaltres vau participar a la Generalitat. Això sí que ens intranquil·litza una mica, no només per com ho enfocarem, sinó com canviarà el rol de la biblioteca, no? Nosaltres no venem llibres, nosaltres els prestem. Com es presta un llibre electrònic, no? Les iniciatives que han sortit fins ara de llibres que caduquen, els DRMs, no? L'Enric abans de començar la tertúlia deia, no? Hi ha una cultura de no pagar aquí. Si tu fas un fitxer que es corromp al cap d'un temps, compte que al cap de 24 hores hi ha algú que sabrà com evitar que es corrompi aquest fitxer, no? Llavors entenc la preocupació de les editorials. No sé exactament quin és el rol que tindrà la biblioteca a l'hora de prestar un fitxer que ha comprat i que pot distribuir de múltiples vegades, no?
Això ens... Si em fas una pregunta curiosa, quan parlem de biblioteques, en el cas per exemple de la UOC, de quines xifres estem parlant?
A veure,
nosaltres sou una universitat relativament jove,
sí, 15 o 16 anys, sí.
No? Vull dir, sí, i per tant, sí. Una universitat molt, a més, internauta,
exacte,
no?
Sí.
Però malgrat això teniu una caixa en llibres importants.
Bueno, som molt particulars en aquest àmbit. O sigui, per entendre els números de la biblioteca de la UOC, d'entrada cal conèixer els números de la UOC, de la pròpia universitat, no? O sigui, ara mateix estem treballant al voltant d'uns 50.000 estudiants, no? Comptant els estudiants de grau de... que nosaltres en diem estudis homologats i també els de l'Institut Internacional de Postgrau, no? Postgraus, màsters, estudis específics, etc. El sistema de funcionament de la biblioteca, i amb això vam ser pioners, no? Fa 16 anys que jo no hi era, és a dir, la universitat va començar a crear així, és que nosaltres tenim uns llibres físicament en un espai, que aquest espai sí que ha anat variant, i el distribuïm allà on el necessita l'usuari, amb unes condicions concretes. Nosaltres l'enviem sense cost per l'usuari, per exemple, a les seus que la UOC distribueix pel territori, l'estudiant el pot tornar a deixar en aquesta seu sense cost per ell i nosaltres el tornem, si aquest estudiant, no? O, per exemple, no? Tu mateix, Vicenç, si no, és que jo el vull aquí, al lloc on treballo. Llavors aquesta diferència l'hauries de pagar. Fa un temps el que vam decidir va ser agafar tota aquesta col·lecció, que està depenent del que nosaltres en diem l'expurgo, és a dir, de quants llibres eliminem, quants volums eliminem, està al voltant dels 60.000 llibres físics, no? No títols, sinó volums, no? L'hem traslladat de fet està externalitzat, és a dir, nosaltres ho tenim en un magatzem amb un equip que se n'encarrega de fer aquesta distribució, que a més també se n'encarrega de tenir cura de que segueixi un criteri bibliogràfic, no? I de fet està a Esplugues de Llobregat, no? Tot i que nosaltres tenim seus a Barcelona i tenim seus de la UOC a diferents llocs del territori, això és una cosa que no és seu, és un espai que és d'una empresa que es dedica a fer aquesta distribució, la circulació que en diem nosaltres. No?
Molt bé, això és l'internauta. Avui parlant de llibres a partir de l'arribada d'Amazon amb Martí Crespo, amb Enric Faura i amb Pep Torn.
L'internauta amb Vicent Partal.
Perquè el futur de la premsa ja no es juga al paper, sinó a les pantalles. Perquè el futur del país vol mitjans més independents, forts i participatius. Implica't en VilaWeb. Informa't de com participar-hi a mésvilaweb.cat.
Ah, sí, a l'internauta, parlant de llibres, amb l'Enric Faura, amb en Pep Torn, amb Martí Crespo, arran l'arribada d'Amazon, l'Enric en particular se'n va anar, va rebre el senyor Amazon, és una cosa que fa impressió, és com rebre el senyor Google, eh? Allò, diu, ve el senyor Google, diu, posa-li tres cafès.
Hi ha un senyor Google, fem broma, però hi ha un senyor Google a Espanya.
Jo et volia preguntar per el...
Sí. No? El senyor Google Espanya està treballant ràpidament i a contrarrellotge per també posar en marxa la botiga de venda d'e-books abans del Nadal.
Pues que bé.
Esperonat per
Amazon. Pel senyor Amazon.
Per això. O sigui, tu abans has parlat que estàveu ara tot just intentant pactar les clàusules aquestes o el conveni, aquest marc, amb llibre analògic.
Analògic.
El digital es fa en paral·lel o arribarà més endavant la discussió?
El digital s'està fent en paral·lel, però per negociat sembla això és... Són negociats diferents. Per tant, són contractes diferents. Arribarà... aquestes empreses són molt opaques sempre i mai t'informen, i quan preguntes la resposta manual és no estoy autorizado a revelar esta información.
Ostres.
Una resposta manual de multinacional, no? Arribarà...
El de servei secret, però...
Sí, però és que ho repeteixen, Vicent, ho dic perquè... Sí, em fa molta gràcia perquè ho repeteixen
continuament
quan intentes, no? I t'ho repeteixen, no? I, bueno, ja està, molt bé. Llavors, el digital és l'únic que et diuen que serà abans del Nadal sense concretar data.
Amazon.
Amazon. I Google està dient el mateix. Google, inclús, concreta una mica més, diu que serà abans que s'acabi la tardor. La tardor va començar o comença demà passat, per tant, un termini una mica més concret. Pot ser una qüestió de dies o de setmanes més que de mesos, no? S'està negociant en paral·lel en tipus de contractes diferents, i alguna de les clàusules del contracte digital encara és més abusiva que les d'alguns.
Sí?
Sí, sí, sí. Però ve de la cultura anglosaxona. No és un cas de mala fe o d'abús, és de la mentalitat anglosaxona, no? Llavors, clar, hi ha un tipus de mecanismes del dret anglosaxó diferent del dret continental, no? Bueno, però en tot cas, a veure, la indústria editorial amb Amazon estan condemnades a entendre's. Amazon és una... Abans el Vicent deia que té uns jumbos. Amazon, jo no sé, entre eBay i Amazon, quin dels dos és més gran? Però són... Estan a la part. És un, o el primer o el segon operador de comerç electrònic mundial. I, per tant, té una capacitat extraordinària. Qualsevol llibreter, distribuïdor, editor, autor, no pot donar-li esquena a això. És un operador més, però és un operador que no se li pot donar l'esquena. Per tant...
Tu em sembla, Pep, que volies preguntar-li una cosa, sí, que abans t'hem tallat.
Sí, l'estratègia, jo vaig tenir l'ocasió de conèixer amb el Lluís Collado, que és la persona que deies. L'estratègia que deies abans d'Amazon, que ja posen a la venda continguts que no disposen, és similar a la proposta que es va fer Google en el seu moment de digitalitzar continguts, no tan esquena, sinó passant olímpicament de les editorials per després dir, jo ja t'ho puc fer perquè ja ho tinc fet? O...
A veure, l'estratègia de Google és una mica diferent i ha anat evolucionant. L'estratègia de Google va començar per una digitalització gratuïta de fons a les editorials i fons de biblioteques.
I la seva... amb el consentiment i el coneixement d'aquestes editorials.
Amb el consentiment express dels editors i dels autors. El problema que va tenir Google és quan es va dedicar a digitalitzar fons de biblioteques, sí, d'allò que es deien llibres orfes. Llibres orfes són llibres aquells que no estan clars de qui és la titularitat, si han vençut els drets o no han vençut els drets. Ells els van digitalitzar i els van posar a la visibilitat i inclús alguns en comerç. A Estats Units l'associació d'editors se li va tirar sobre per això i va començar a tenir un rosari de procediments judicials que els ha frenat molt. Els editors aquí que van cedir llibres a Amazon els van cedir en ple coneixement i en plena autorització. A partir d'aquí Amazon ha fet coses divertides. Amazon es compromet a no mostrar-te més del 20% del llibre que ha digitalitzat. Però aquest 20% va canviant, no és sempre fixa. Llavors, amb una novel·la no és massa important. Amb un llibre d'itineraris de viatges, tu vas enganxant el 20% i amb dos o tres visites tens tota la guia ja a les teves mans, no? Bueno, això... Sí, esclar, és que això passa. Això passa. O amb un llibre de receptes de cuina. Explico l'anècdota, no? Amb una novel·la com de 1.000 planes, això no té massa importància. Un llibre de receptes de cuina t'ensenya el 20%, entres a l'endemà i t'ensenya un altre 20%, i entro l'endemà i t'ensenya un altre 20%, ja tens la meitat del llibre. Ja tens la meitat del llibre, no? Llavors, l'estratègia de Google en quant a llibres és una mica diferent. Si, escolta, jo tinc tot això digitalitzat, ara vull vendre el format de llibre digital, em poso en contacte amb l'editorial i amb la distribuïdora per fer un acord. El plantejament de Google en aquest aspecte és un pèl menys agressiu que el d'Amazon. Uh-huh. Perquè Google, en el fons, així com Amazon és una empresa comercial, 100% comercial, Google ja no sabem què és, si és una empresa de tecnologia, és una empresa de serveis, de telecomunicacions, o també té una pota comercial. Google vol entrar en el mercat de llibre digital, ha entrat als Estats Units. Les xifres que la setmana passada m'explicava el senyor Amazon Espanya, que és aquest senyor sí. Luis Collados, ell parlava d'una quota de mercat d'un 10% i donava una xifra que eren unes 25.000 e-books venuts cada setmana per Google als Estats Units. Si fem l'extrapolació, i si aquestes xifres són veritat, perquè l'altra cosa divertida d'aquest mercat és que ningú dona xifres, ni el mateix Amazon. Xifres reals, empíricament auditades, sí. no hi són. Per tant, tots anem fent créixer la pilota del gran explosió del llibre digital als Estats Units, però no sobre base de xifres auditades. Probablement, a veure, la tendència a fons és indubtable, que és aquesta, de creixement. Uh-huh. El que segurament juga Amazon és a barrejar, quan parla de llibre digital, barreja parella amb contingut. Això ho hauríem de matitzar.
O sigui, barreja el Kindle i el que va dins del Kindle.
I el que va dins del Kindle. Traient d'això, què representa la quota de llibre digital sobre el mercat del llibre als Estats Units? Això és l'altra referència important que no està clara.
Passa que sí que té conseqüències. A dir, a mi em va impressionar molt just la setmana passada Borders, que és una de les grans cadenes de llibre, no sé si ha tancat del tot sí. o ha tancat.
Està fallida. Pèrdues del 24%. Tot, no? Sí.
Clar, Borders fa anys anaves als Estats Units i fins al poblatge més remot n'hi ha bon Borders, que era allò... Sí. Era, a més, una cadena de llibreries magnífica i de sobte desapareix per complet, que no sé quantes llibreries deu ser, però deuen ser més que centenars. Segurament estem parlant de milers de llibreries, no? Alguna cosa deu estar passant quan un negoci com així s'enfonsa, no?
O sigui, Amazon el que ve a provocar i a accentuar i a corregir i sobretot a fer més ràpid és el que abans deia el Pep, que és el canvi de paradigma. El sector editorial està iniciant un procés de canvi de paradigma com no fa massa temps ha viscut el de la música, el cinema o els diaris. El sector editorial s'està trobant en què amb el que es deia la cadena de valor, on comença amb un autor, segueix amb la gent, arriba l'editor, el distribuïdor, el llibreter i el lector, apareix un operador diferent que es diu Amazon, que això ho posa en qüestió. Mm-hmm. Diu, escolta, la meitat dels que hi ha aquí no serveixen per res, no porten un valor afegit, me'ls carrego, i a partir d'aquí totes les peces d'aquest puzzle, tothom està intentant defensar la seva, però totes aquestes, les peces d'aquest puzzle s'intenten recol·locar. Borders, que ha fet fallida, no s'ha sabut recol·locar. Ha estat per Amazon, ha estat per
llibre electrònic, ha estat pel llibre en paper.
Pel llibre en paper, o ha estat, perquè també el que diuen alguns analistes, una determinada estratègia de creixement una mica desmesurada que no va poder sostenir. Uh-huh. Hi ha una altra, que és Barnes & Noble, que està trampejant, no amb alegria, però està trampejant l'escomesa d'Amazon, està trampejant, no?
Sí. Va ser una estratègia diferent. Sí, però també va apostar per un llibre digital.
Va apostar per un llibre digital amb el NUC, que és un dispositiu propi, i sembla que està trampejant i està convivint, sí. No? És complexíssim, Vicent, perquè el sector editorial s'està iniciant aquest procés de canvi de paradigma que, més enllà dels que diuen els gurus, segur que passaran coses. Però això ja ha passat amb la música. Ja ha passat, o està passant amb la música, ha passat i està passant amb els mitjans de comunicació, amb els diaris, ha passat i està passant amb la televisió, ha passat i està passant...
És la digitalització.
Sí, exactament. I tots estem caminant una mica per prova i error.
Sí, no? Jo crec que la virtut d'Amazon, quan ho compares amb les editorials aquestes, amb les botigues que hi ha nord-americanes, ha sigut a més a més capaç de personalitzar serveis. Perquè quan nosaltres diem que aquestes editorials, aquestes botigues pleguen, no tenim la seguretat que pleguin perquè ara s'aposta per el llibre en digital. Tenim la seguretat que pleguen, o tenim la idea de que pleguen perquè hi ha una distribuïdora online que no hi havia abans. No? Aquestes botigues segurament han arribat tard a l'hora de fer les seves botigues online, i si les han fet, segurament no les han fet també com Amazon, no? Amazon té una cosa que ara ja segurament no és novetat, però en el seu moment quan tu entraves i et deia els que han comprat aquest llibre han comprat aquests altres, no? Segurament t'interessa aquesta altra cosa, sí. I no falla gaire, no? Sí que, bueno, depenent de la butxaca, pues, ja et pot anar indicant que compris, no? I això no té a veure amb el llibre digital o amb el llibre en paper, no? Pot ser que, no? De fet, jo bàsicament he comprat llibres en paper a través d'Amazon. I això podia haver comprat, si hagués viscut als Estats Units, perquè normalment el que compres aquí fins ara, abans que arribés a Amazon Espanya, és allò que no podies comprar a les llibreries tradicionals, no?
Amazon el que té, i això és molt, molt distintiu, és que del seu mateix origen i de la seva fundació està orientada exclusivament al lector o al comprador, a l'usuari, com a algunes altres camps ha fet Apple o alguna altra companyia. I això per moltes companyies, tal com deia el Pep, és un canvi que no sempre estem als reflexes per fer, no? Amazon, des del dia que es funda i des de cada acció que va fent, el primer que posa al davant és l'usuari, el comprador. Una intencionalitat comercial, però escolta, què li és més còmode, què li és més fàcil, clar, perquè... què li és més agradable, què és més amigable?
Clar, perquè tu abans parlaves, el taló d'Aquiles era la distribució, ja veurem com ho fan, no? Però si Amazon reeix en això, per exemple, pues, molt probablement si un senyor de Xixona vol comprar un llibre d'una editorial de Barcelona i tindre-lo demà a casa... si li funciona a Amazon, segurament serà més fàcil fer-ho per Amazon que moure's per cap altre conducte, no? No, això és el canvi que pot produir pel volum, per la capacitat de, no sé quin acord em sembla que va negociar amb una empresa d'aquestes que repartix de tot,
sembla,
no?
Que és MRW,
MRW em sembla que és, no? Però clar, aquella famosa caixeta d'Amazon que tan típica que tots han rebut alguna volta, un gran canvi que pot donar-se allà és no tant a les grans ciutats on més o menys tens llibreries a mà amb una relativa facilitat, però en la resta de zones, Amazon pagant, òbviament, però te pot dur un llibre com qui diu al matí següent, no? Següent, no? I això sí que serà un gran canvi. Eixe punt de servei que té, l'eficàcia.
Sí. Aquest cap de setmana que escoltava en Genís Roca, no? Parlant de tot aquest entorn, no? I el Genís, que sempre és molt encertat en aquestes coses, parlava molt del servei de valor afegit, no tant del producte, no? Vull dir, en aquest sentit, no? I tornant a l'anterior, Amazon és gairebé impecable, no? Vull dir, el servei de valor afegit, de saber què més necessites, el servei de valor afegit de dir, no cal que si vas en lloc de comprar llibres vas a comprar un matalàs, no cal que marxis d'aquí, el servei de valor afegit de dir, jo això t'envio amb un pim-pam, per molt que no sé, fas il·lusió anar-te'n a Barcelona a compartir llibres, sí. Si estàs, però és que jo tot aquest servei de valor afegit te'l poso, no? I jo crec que és la gran, no? És el que han aconseguit fer grans aquestes empreses que dèiem, no? A Google, que no és exactament, no? Com tu deies, no és una empresa entesa com a Amazon, però també ha sabut donar-li valor afegit a tot això, no?
És
a
dir, són empreses pensades i orientades claríssimament a l'usuari. Això és la diferència de l'empresa que ve del món industrial, on l'usuari era un client més o menys captiu i anava darrere sempre, no? Aquestes empreses tenen una mentalitat absolutament diferent. I això per una empresa que ve amb un origen industrial és un canvi dolorós, costós, a vegades inclús a vegades impossible de fer, no? Jo no voldria que quedés aquí perquè sembla que tots siguem una mica crítics amb Amazon. Per l'usuari consumidor, Amazon és una oportunitat extraordinària i per tant és un agent que arriba al mercat, és un agent que, escolta, s'ha de valorar com qualsevol altre agent.
I pels editors? És una oportunitat?
Doncs no ho saben ni ho sabem i és una incertesa. És una incertesa. O sigui, per una banda és el que tu comentaves al començament, Amazon i les llibreries i tota aquesta política que està fent portarà nous lectors. Si porta nous lectors és positiu per tothom. Això, crear nous lectors és complicadíssim, per tant no se sap, o sigui, jo sempre m'he negat una mica a pensar que no hi ha més lectors per la dificultat d'accedir a un llibre. A casa nostra avui en dia ja fa molt temps que no passa això. Per tant, si en algun moment de la història era difícil accedir a llibres, avui en dia ja no passa. Per tant, no crec que la dificultat de la lectura vingui per poder accedir al llibre. Pels editors és una incertesa en aquest moment, és una incertesa. És un agent comercial, un operador del mercat rellevant, és un operador que té aquesta vocació d'oligopoli. Els oligopolis a la llarga, i això no ens hauríem de recordar ni anar tan lluny, però escoltem, recordem Microsoft uns anys enrere, no? Aquests monstres, quan van creixent, s'acaben convertint una mica en antipàtics, en poc amigables, no? Ja ho veurem.
Però, per exemple, que hi hagi els títols de la teva editorial, per exemple, una editorial petitona, però que siguin en el catàleg digital o analògic, però siguin dins del catàleg d'Amazon, en principi, podria ser positiu. És a dir,
és vendre.
Sí. I, mentre ho passem,
i visibilitat, entrem, o sigui, és com un aparador.
Entrem amb el següent element. Vale, jo estic a Amazon, estic a Google i Apple i tot això. Ho dèiem abans, a veure, al costat de 600.000 llibres jo m'haig de fer visible. O sigui, jo 600.000 i d'aquí aviat 6 milions i això anirà creixent, no? El segon gran repte és dir, escolta, com aconsegueixes la visibilitat?
Com me troben, així dins?
La visibilitat.
Sí, però justament la Montserrat Serra, la de VilaWeb sí. Lletres, comentava l'altre dia doncs, que Amazon serà un aparador potent per qualsevol editorial, és a dir, al final és l'usuari el que està introduint allà un terme de cerca
al costat de 800 editorials més.
Sí, però
de milers d'autors i de centenars de milers de referències.
Depèn del terme que utilitzis en la cerca, pot, una editorial petitona pot col·locar, per exemple, en la pàgina de resultats pot col·locar un títol molt per davant d'editorials molt més potents, és a dir, en canvi en una llibreria física que aquest
impossible.
Llibre sigui a portada o sigui a l'aparador costarà molt més, no? És a dir, ja potser dona més visibilitat un sistema així, doncs al final
sí, per anar a parar amb sí. aquest calaix de sastre, per anar a parar realment la peça que tu estàs buscant dins del calaix, no?
Sí. Sí, en digital què passa? Que les diferències tan abismals que hi ha amb el món analògic es redueixen molt més. I per tant, hi ha una posició de relatiu, perquè tampoc és exacte, de sí. relatiu més equilibri entre empreses molt fortes i empreses més petites, entre editorials grosses i editorials petites. Mm. Això és veritat, però falta el següent pas, que és vendre. I els motius pels quals s'acaba venent un llibre són enormement complexes. És veritat que el màrqueting incideix, que la promoció incideix, que la propaganda incideix, el boca a orella incideix molt, i el boca a orella és un fenomen que es genera no es genera pagant diners.
No.
I això a vegades fa que un llibre sigui un èxit o sigui un fracàs, no? És molt complexa. Llavors, l'entorn digital equilibra molt les diferències del món analògic. Però no és garantia, o sigui, Amazon Clar. Sempre diem, escolta, aquell autor que no sent ningú va ser un gran bestseller i va vendre tal. I no diem els 10.000 altres autors que estan amb Amazon sense pena, passant sense pena ni glòria. Ens fixem en un cas que ha triomfat i no ens oblidem dels 9.999 que estan amb teranyines.
Però que haguessin triomfat en un entorn tradicional.
No, potser tampoc. És que o sigui, et dona més oportunitats. Però el discurs que hi ha, escolta, tothom té oportunitats de triomfar, és molt complicat.
Sí, però potser se li està demanant una exigència a Amazon que no l'hem tingut anteriorment,
no,
tampoc.
Efectivament, no? Efectivament. No? Per tant, és que és complex. És aquest canvi que estàvem dient una mica de paradigma, que ens obre tots uns escenaris amb interrogants, que el temps ens farà anar veient com es van responent, no? En tot cas, a veure, jo, experiència meva personal, o sigui, viure aquest moment és apassionant.
Clar.
Viure aquest moment personalment, com a lector o professionalment, és apassionant. És apassionant.
Per exemple, vosaltres, Edi.cat és una plataforma que vau començar tres editorials, la va començar Angle, Cosetània i Bromera, val? Que ara teniu de tot ja allà dins, jo què sé, Tàndem, grans editorials, Random House, Planeta, Santillana, Edició 62, és a dir, Edi.cat ara seria com un Amazon d'alguna forma reduït, diguem, de totes les...
Edi.cat en aquest moment és dues coses. Una és una botiga de venda d'e-books, i la vocació i una mica l'estratègia d'Edi.cat és crear un espai a internet i a la xarxa pels e-books en català.
No? Ahir és on volia anar a parar, és a dir, eixa característica pròpia Amazon no la matarà. O sigui, així n'hi haurà un tipus de lector que dirà, jo vaig a buscar llibres arreu i me'n vaig a Amazon, o jo ja sé que estic buscant i aleshores és més fàcil anar a Edi.cat que anar a Amazon, per exemple, no?
Aquesta és una de les esperances del que ja dèiem abans. Amazon és un mercat vertical generalista que pot triomfar pel seu volum, i llavors aquells raconets que no li aporten gaire volum no els acaba tenent tan bé. Pot ser per comunitats lingüístiques, en el cas de català, pot ser per aficions, hi ha mercats verticals dels aficionats a una determinada moto, a la cuina, el que sigui, i que creen el seu espai, pot ser per comunitat d'interessos, i aquestes són les que sembla que poden conviure al costat d'aquests dos o tres operadors, que al final no n'hi haurà més al mercat. El mercat de nivell internacional i de primer nivell operadors generalistes,
sí, sí,
dos, tres...
Això és la Coca-Cola i la Pepsi-Cola. Com a màxim n'hi ha dos.
I aquí s'acabarà. Llavors, els països musulmans ja la Coca-Cola musulmana
i
para de comptar. Llavors, amb el cas d'Edip.cat, nosaltres pensem, i si tenim l'encert i la traça i la capacitat de fer-ho, és a dir, escolta, el nicho del llibre digital en català el trobareu tot aquí, no? També estarà a Amazon, i també estarà a Google, i també estarà a Barnes, i també estarà a Kobo, i també estarà aquí. Però escolta, qui busqui llibre digital en català, aquí ho tindrà tot, no? Reixirem amb això? Bueno, si d'aquí un any ens veiem, o dos,
ah, sí,
o tres,
podem fer la cita allà.
Escolta, ho anirem veient.
I això anirà ràpid, penseu? És a dir, Amazon ha entrat, jo he entès millor perquè ha entrat quan t'ho has explicat això de dir, bueno, això obrin i pressionen. Obrir és una forma de pressionar, però han entrat, diguem, al ralentí comparat amb el que tenen en altres països. No van tan forts en altres llocs. Penseu que això s'accelerarà o tampoc aniran tan forts? Ara n'hi ha com una certa imatge de que els grans estan desembarcant, no? Netflix, per exemple, en el món de les pel·lícules i tal, també ha anunciat que ja comença qualsevol dia d'estos, per tant, allò, els monstres globals sembla que han decidit baixar a la Terra, no?
Jo crec que anirà més ràpid en sectors que són més usuaris aquí a Espanya, no? Netflix jo crec que sí que s'hi tindrà.
Netflix, per si algú no ho sap, sí. És una, no sé si dir-li web, però vaja, és com una venda, un portal de venda de pel·lícules, de lloguer de pel·lícules.
Sí, també se'l compara amb Spotify normalment, és a dir, l'Spotify de pel·lícules, no? Precisament moltes de les televisions actuals porten connexió a internet pensant en serveis d'aquest tipus. Jo crec que som un país molt consumidor d'aquest tipus de productes, anirà ràpid, no?
No sé si paguem massa.
És una cosa que no parlàvem amb
abans. Abans d'entrar fèiem el mateix entre consumidors i clients, sí. Que és molt diferent.
És un matís important.
Sí.
Però digues.
Però tot i així, és a dir, anirà molt ràpid la pirateria en aquest entorn, anirà ràpid l'usuari que farà ús d'aquest entorn, no? El cas d'Amazon, és a dir, anirà, no sé si molt ràpid o molt a poc el tema de la distribució de llibres. El que jo crec que no anirà tan ràpid que moltes vegades ens volem creure o ens volen fer creure és el llibre electrònic. No? El llibre electrònic costa molt d'entrar en aquest país. No? Ens han dit, sí, jo ja he vist molta gent al metro amb el seu Kindle o amb el seu NUC, però no veus un ús indiscriminat com abans dèiem, no? Per exemple, de l'iPhone. No? L'iPhone ha entrat i ha rebentat, no? O la BlackBerry ha entrat i ha rebentat. El llibre electrònic, el e-reader, no? No el llibre, el fitxer, sinó ha entrat relativament poc. No? Jo crec que també perquè ens hem d'enganyar, no som un país extraordinàriament usuari de continguts bibliogràfics, no?
Els països on trata Amazon, que és Itàlia, França i tal, té una quota de mercat que no és petita, però és moderada, entre el 5, el 7, el 8%, no és petita.
Per llibre electrònic,
per llibre, de llibre en general, de llibre en general. No és petita, però no és tampoc excessiva. Jo crec que anirà ràpid, però menys del que ens diuen els gurús, i segurament per alguns trets més de caire gairebé cultural o antropològics, perquè la cultura mediterrània és molt diferent de la cultura anglosaxona, i aquí en general som de sortir, de tocar, d'anar a la botiga, hi ha molta més vivència de carrer. Estats Units és un país molt gran, amb centres de ciutats molt escampats, amb tradició de compra per catàleg, que aquí no ha passat mai. Per tant, Amazon tindrà un mercat i tindrà una quota de mercat, anirem veient quina és. Jo crec que no es menjarà a la resta dels mercats i a la resta d'operadors. Qui s'hauria de preocupar més? Els que a dia d'avui són el que han intentat ser els Amazon espanyols, que és la casalibre.com o el corteingles.es o fnac.es, no? Aquests són els, diria, els que s'han de veure amoïnats avui.
Això coincideix tot el món, no? Que ells han de tindre més por que els altres.
Clar.
No?
L'arribada d'Amazon, que ha de servir, escolta, per espavilar-nos a tots plegats, escolta, tots ens hem de posar les piles en benefici de l'usuari, lector, client final, no? La resta del sector, ho anirem veient.
També a voltes depèn molt d'un fet, no? És a dir, que, no sé com dir-ho, però allò, que una novel·la impacte de forma especial la versió electrònica o que passa, o que algú provoqui un fenomen, no? És a dir, allò, ara no em ve al cap, però una novel·la americana molt recent la van traure per e-book, em sembla que era 3 setmanes abans que en paper, no? I això va desencadenar una venda de París de tal enorme, que, és a dir, a lo mejor alguna volta de pasar alguna cosa d'estes, sí, que sí. Provoca un... Sempre diuen que el Mundial de Mèxic va vendre sí. Més televisors en color que cap altra cosa, no? A voltes passa algo que determina, no?
I és el que la indústria s'acostuma a dir un cas d'èxit, i a Espanya, a l'Europa continental, falta un cas d'èxit.
I també falta, jo crec, un canvi del producte. Jo des del meu punt de vista el llibre electrònic tampoc s'imposa molt perquè és una còpia molt similar en el que seria el llibre en paper. Aquí ha triomfat molt la tablet. La tablet ha triomfat molt perquè tu pots estar llegint, pots jugar als Angry Birds, pots connectar-te a internet, pots enviar un correu, pots tornar a la lectura, etc. El que ens intenten fer creure que és un canvi de paradigma, quan tens l'aparell a la mà moltes vegades no t'ho sembla un canvi de paradigma, et sembla un canvi de format i prou, no? Jo crec que quan realment s'integri un dispositiu que ens permeti gaudir de la lectura a l'hora que continues, no has de portar tres aparells a la butxaca, no has de portar el mòbil, has de portar el Kindle, has de portar el portàtil, perquè quan això s'inventi, jo crec que llavors sí que hi haurà una venda massiva, perquè la gent sempre anirà amb aquell trasto a sobre.
No m'imagino posant-me l'iPad a l'orella, eh? De moment aniré amb dos.
No, però aniràs amb uns auriculars. Aniràs amb uns auriculars, com van, no? A vegades hi ha gent que va amb uns auriculars i es va cap parlint sols.
Vosaltres apuntàveu un tema abans que no és l'objecte de la tertúlia d'avui, potser una tria es pot fer, no? Però que és molt important, que és el que tu deies, Vicenç, escolta, hi ha molts consumidors que demanden però no volen pagar. I aquest és el gran repte de tota la indústria de continguts culturals. Com donar-li la volta a això? Perquè si no, al final, jo ho veig pel sector de llibres i ho veig per altres, no? Però vull dir, hi ha una demanda de continguts, hi ha a més una demanda que siguin continguts de qualitat, però no volem pagar per aquests continguts. I això és una mica la quadratura del cercle. Llavors, podem treure del mig a la indústria, que la indústria sempre són els dolents de totes les pel·lícules i tal, però és igual. Els músics ja els hi hem dit que s'han de guanyar la vida amb els concerts i que no aspiren a guanyar-se la vida de cap altra manera. Els periodistes no està clar que com se l'hauran de guanyar.
Anem fent.
Però vull dir, els periodistes ja cada vegada més consum del diari a la web, però ni la publicitat aguanta ni la gent vol pagar. Els actors i el cinema també s'ha d'anar a veure com... Però els escriptors, no. Tu escriu, fes bons llibres, jo me'ls llegiré, però no pagaré per això. Si ens traiem a la indústria del mig, que són els dolents sempre a la pel·lícula, l'autor, el creador, Què li reconeixem al creador? Jo crec que és el gran debat social que algun dia ens hauríem de plantejar. Dir, els creadors, com a societat, els considerem o no els considerem? I com ho arreglem, això? A lo millor ha de ser pagant o a lo millor no ha de ser pagant. Però aquest debat no es planteja massa.
És la manera, com bé dius, Enric, això és un debat que haurem de plantejar un altre dia, entre altres coses, perquè avui se'ns ha acabat.
Sí, convidem-me també, perquè
sense acabat
a part dels drets d'autor, hauríem de parlar dels drets del lector, que no existeixen, no? Però seria interessant parlar algun dia, no? Ja que hi ha drets d'autor, si hi ha drets del lector. Els bibliotecaris estan preocupats una mica per això.
Quedeu emplaçats els dos. D'ací un any, que diu ell, també per valorar el que ha passat amb Amazon. Això ha estat l'internauta d'avui. Per tant, hem estat amb el Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres, el Martí Crespo, com cada setmana, i avui hem tingut de convidat l'Enric Faura, director de la plataforma de llibres digital Edi.cat. Gràcies, Enric, per haver vengut de nou.
Gràcies a vosaltres.
I el Pep Tor, director de l'àrea de Biblioteca i Recursos Documentals de la Universitat Oberta de Catalunya. Pep, encantat de saludar-te.
Moltes gràcies.
Ja tornaràs un dia d'estos. A tots els oients, tant del podcast, que podeu baixar-vos a través de VilaWeb i a través de l'internauta.cat, com de les diverses emissores de ràdio que remeten l'internauta, ens veurem la setmana vinent amb un altre tema relacionat amb internet i sobretot amb el que fa la gent amb internet.
L'internauta. El fem perquè podem.